Preguntes infreqüents.
I és el moment de variar en pis, el moment de filosofar amb el nostre professor de filosofia, Rafa Sartorio. Bon dia.
Bon dia, Anna.
Bon dia, com estàs?
Molt bé. Aquí preparat a continuar amb el jardí en què ens vam ficar la sessió anterior.
Efectivament, la veritat és que a Bellís parla de filosofia i sobretot quan parlem d'una filosofia de la felicitat, que estem segurs que vos interessa moltíssim. El dia anterior vam començar a parlar d'Epicur. Havies dit que, a més de l'hedonisme, Epicur proposa una solució als mals de la humanitat, que no és feina petita, la veritat.
No, i ara ho fa d'una altra manera, no? És una espècie de diagnòstic mèdic. No es pregunta que ens fa feliços, que ens dona la felicitat, sinó al revés, que ens fa infeliços, que ens fa desgraciats. És a dir, les raons de la infelicitat. I, naturalment, doncs, aporta una solució. Aquesta solució és el tetrafàrmacos, no? Tetrafàrmacon.
A veure, vaig a desempolvar els meus coneixements de grec. Tetrafàrmacos. Tetra, quatre, i fàrmacos, medicina, no? Com fàrmacs. Seran quatre remeis o medicines, no?
Exactament. Són quatre remeis, quatre medicines, no? Que constitueixen el resum de la filosofia epicúria. És a dir, el quàdruple remei, no? La quàdruple medicina. I una altra vegada aquest diagnòstic es basa en l'observació de la naturalesa humana. És a dir, quins són els grans mals de la humanitat? Què ens amarga la vida, per dir-ho d'alguna manera? Bé, i la resposta són, per Epicur, quatre coses, no?
Vale, són poques, almenys.
Quatre, sí. Aquestes són les principals. Però ja veureu com estan incloses la major part dels dissorts humans, no?
Sí.
Mira, primer, el temor als déus.
Uh-huh.
El segon, el temor a l'amor.
Uh-huh.
Tercer, el temor al dolor.
Uh-huh.
I el quart, el temor de no poder ser feliços, de no poder aconseguir el plaer, no?
Això avui en dia li diríem el FOMO, el Fear of Missing Out, això que li passem molts de joves que s'agobien per no poder estar tot arreu i tindre enveja de la resta. A veure, tot el que has dit, aquestes quatre coses són temors.
Exacte, tots són temors. Epicur és un filòsof molt, o un psicòleg molt penetrant, no? I el diagnòstic és molt actual. Perquè el que diu és que tots els mals provenen de la por. La por ens fa desgraciats, perquè, i aquesta és part de la solució, no són les coses en si les dolentes, sinó la nostra falsa creença sobre les coses.
I llavors la filosofia té ferramentes per a curar-nos d'aquesta infelicitat i por?
Clar, ens curarà quan tinguem un concepte correcte sobre totes aquestes qüestions, no? El coneixement ens dona la felicitat. De fet, el coneixement és la felicitat, primer, perquè els plaers més elevats són els plaers intel·lectuals, però també perquè el coneixement intel·lectual de la nostra situació en el món és l'única forma segura d'aconseguir la felicitat.
El coneixement no és només saber coses, també ens ajuda a ser feliços. I això és el tetrafàrmacon?
Sí, els quatre remeis a la infelicitat, no? Perquè, com hem dit, el problema no són ni els déus, ni l'amor, ni el dolor. El problema és la falsa idea que tenim sobre aquestes coses. Un coneixement correcte de la naturalesa d'aquestes coses ens portarà la tranquil·litat a l'ànima, que havíem dit que és una de les condicions de la felicitat, a part del no tenir dolor al cos.
Llavors, va, anem a refutar les temors una per una. Comencem pels déus, la por als déus.
Molt bé. A veure, els déus ens fan infeliços perquè creiem que ens vigilen, que reclamen constantment la nostra atenció, la nostra oració, ens obliguen al culte en aquesta vida i finalment ens castiguen amb turments eterns en l'altra. Bé, la solució a aquest mal que prové dels déus és conèixer la seva veritable naturalesa. Els déus són eternament feliços. És la definició fonamental de la divinitat. Epicur els diu als déus hoi makarioi, que, a veure, makarioi és d'on ve makari. Makari vol dir beneït o feliç, no? Bé, doncs, els déus són els feliços per antonomàcia, no? I què vol dir feliç? doncs, bàsicament que no tenen preocupacions, viuen, doncs, impertorbables. A més, d'alguna manera, Epicur els expulsa del món perquè els déus viuen no exactament als mons, sinó als intermundia, és a dir, als intersticis dels mons, no? I, per tant, no es preocupen de nosaltres, per això nosaltres no ens hem de preocupar tampoc d'ells.
Llavors és com una espècie de practicisme ateo, saps? És com,
sí.
Com que existeixen, però és problema d'ells perquè a nosaltres no ens té que afectar perquè com estan feliços, ja està. Lo que sí que me pareix més complicat és el tema de donar solució a la temor de, a la mort.
Sí, el mètode de tota manera és el mateix. Mm? És a dir, no és l'amor el problema, com no són els déus. El problema és la falsa idea que nosaltres ens fem de l'amor, no? Mm. Ens fa pavor perquè ens imaginem a nosaltres morts i ens veiem privats de tots els plaers i les coses bones de la vida. Però aquesta situació no es donarà mai. Per això Epicur diu, quan tu estàs, l'amor encara no està. I quan l'amor està, tu ja no estàs.
No pateixes, no? És la visió de tu mateix mort el que realment t'horroritza.
Clar, visió que no es donarà mai. Hi ha una cosa que és segura. Tu no et moriràs mai, Anna.
Ah,
ningú no es morirà mai.
Perquè no morem.
Perquè quan l'amor estigui, tu ja no estaràs.
Clar. A veure, reconec que és prou consolador, però, a veure, també costa imaginar-te mort. Vull dir, això és un desconsol, en certa manera.
Clar, tu pateixes perquè t'imagines mort, no?
Mm.
Però per això Epicur diu que és absurd patir ara per un mal futur que no serà mal quan arribi. És a dir, si la mort no és un problema quan arribi, com ha de ser problema ara, quan encara no ha arribat?
A veure, li veig la lògica, però clar, costa convèncer, no?
No, clar, perquè la imaginació és molt poderosa i no és fàcil desfer-se dels vells prejudicis. L'amor és una cosa que culturalment ens fa molta por, no? A més, Epicur afegeix un altre argument, no?, de per què l'amor no pot ser mai un mal. Simplement perquè qualsevol mal, o qualsevol bé, és a dir, qualsevol plaer o qualsevol dolor, ens afecten a través de les sensacions, a través dels sentits. Ara bé, l'amor és justament el final de totes les sensacions, és el final dels sentits. Per tant, com ens pot afectar l'amor?
En aquest sentit, doncs, de cap manera, però potser l'obstacle a la felicitat més greu és el dolor, i això ja no és res imaginari. És, per exemple, jo què sé, si me fan mal els queixals, per mi és completament real.
Sí, aquí ja no és tan senzill, perquè ja no es tracta de canviar una falsa opinió sobre les coses, no? Mm. El que passa és que és veritat que moltes vegades el mal ens afecta més perquè el jutgem pitjor del que és. Per exemple, quan pensem que les conseqüències seran pitjors de les que després són, no? I en tot cas, en última instància, l'alternativa és o el mal és lleu i fàcil de suportar, o és greu i tindrà fi. I si no, com deia un altre, l'emperador filòsof, si recordeu, la porta està sempre oberta. És a dir, és una filosofia de l'empoderament i de l'autonomia més radical.
Vale. I ara queda parlar de l'última d'aquestes temes, per fi. El plaer. Si el plaer és la felicitat i no podem aconseguir el plaer, no podem ser feliços.
Exactament. No podríem ser feliços sense el plaer. El que passa és que el plaer és molt fàcil d'aconseguir. I per què és fàcil d'aconseguir? Doncs per la raó que havíem vist abans. Perquè es tracta dels plaers de la classificació d'Epicur que són naturals i necessaris. És a dir, els desitjos il·limitats, la riquesa, la fama, els luxes, les possessions, això sí que són difícils d'aconseguir. I a més són insegurs. I encara que els aconseguim, no els pot ser que no els gaudirem perquè sempre en voldrem més, no? I a més perquè són inestables. Això de no és més ric qui més té, sinó que se conforma amb menys, és una sentència del Nomologi Vaticà, no?, d'una de les obres que ens ha quedat d'Epicur.
I havies dit que hi havia dos objectius. Concretar, per una banda, la vida feliç i, per una altra, mostrar què és la filosofia. I ara jo te pregunto, com funciona la filosofia?
Doncs ja ho hem vist, és a dir, una mica, la filosofia no són receptes. La filosofia és assolir la felicitat, però per assolir la felicitat cal fer un rodeig, no? És allò que Hegel diu el treball del concepte. És el contrari al dogmatisme, als codis tradicionals. Aquí el que utilitzem és la raó, és a dir, el mètode especulatiu propi de la filosofia, no? I el rodeig és aquest, és l'arquitectònica de la filosofia, no? Tenim tres parts, tenim la lògica, la física, l'estudi de la física, de la naturalesa, i aquesta física és la que ens dona, com a conclusió, la solució als problemes ètics. És a dir, ens diu com hem de viure una vida bona i, per tant, com podem aconseguir la felicitat.
Doncs mira, crec que això pot ser un gran manual que seguir per aplicar el nostre dia. Me pareix que hi ha coses molt fàcils d'aplicar. Però escolta, jo abans de tancar aquesta secció sí que m'agradaria plantejar-te un dubte. Has dit que una de les obres que ens queden d'Epicur és el Nomologi Vaticà. Vaticà?
Sí, Vaticà, sí, és una ironia de la història. És una obra que es va trobar a finals del segle XIX, al Vaticà, i és una compilació de sentències. És probable que no siguin la majoria, són 81 sentències màximes. És possible que no siguin totes d'Epicur, però sí que són de l'epicureisme. I, clar, com que és tan poca cosa que tenim, doncs el Nomologi Vaticà és molt important. A lo millor tenim sort i aconseguim dels papirs de la biblioteca d'Herculà alguna altra obra d'Epicur. Seria possible, perquè encara no hem aconseguit desfensa. A la biblioteca d'Herculà van trobar aproximadament 3.000 papirs carbonitzats. Són molt difícils de llegir. Es va començar a llegir al segle XVIII, el moment en què... Però clar, aleshores no tenien... van pràcticament mal fer tots els que van intentar desplegar, intentar llegir. Avui en dia hi ha mètodes molt més sofisticats, no? Com són els reisics, etc. I és possible que ens trobem alguna sorpresa encara d'alguna obra d'Epicur. De moment el que s'ha trobat és d'un filòsof epicuri que es diu Philodem de Gadara, i han trobat doncs diverses obres d'ell. D'Epicur només una part del Perifícios de Sobre la Naturalesa.
Us creuem els dits a veure si descobrim alguna clau més de la filosofia d'Epicur. I abans d'acabar, per supost, una cita.
Bé, la cita és del De Rerum Natura, de la naturalesa de les coses, de Lucreci, un poeta del segle I abans de Crist. El De Rerum, sobre la naturalesa de les coses, és un poema filosòfic, prodigiós, potentíssim, d'una força inaudita, gràcies al qual coneixem detalls de la filosofia epicúrea, després de la destrucció de tota l'obra ingent d'Epicur. Lucreci influeix els poetes romans clàssics, Virgili, Horaci, etc. Aquest poema desapareix també durant l'edat mitjana i és redescobert el 1417 a l'abadia de Fulda per Poggio Bracciolini, i té un paper importantíssim en el desenvolupament de l'atomisme primer i de la ciència moderna. Stefan Glimblad, l'any 2011, va guanyar el Premi Pulitzer amb un llibre que es diu El giro, como el mundo se hizo moderno, i explica com el descobriment d'aquest manuscrit del De Rerum Natura va suposar la reintroducció de les idees tan importants que van provocar un canvi que està en l'origen de l'edat moderna, no? Bé, i ara, doncs, la cita d'Epicur és una mica llarg perquè el poema és un poema meravellós. M'encanta molt i he triat l'elogi d'Epicur, no? L'elogi que el poeta fa al començament al seu mestre Epicur, no? Diu, quan la vida humana jeia per terra, oprimida sota la feixuga religió, el cap de la qual es mostrava des de les regions celestes amenaçant els mortals amb el seu aspecte horrible, un grec, un mortal, gosà aixecar en contra els seus ulls i, el primer, fer-li front. No el deturaren ni les faules dels déus ni els llamps, ni la remor del cel amb el seu rugit amenaçador, sinó que, més encara, estimularen la capacitat penetrant de la seva ment, de manera que s'empenyà a ser el primer a trencar els estrets forrellats que aixopluguen les portes de la naturalesa. Així doncs, la vigorosa força de la seva ment triomfà i avançà lluny, més enllà del flamejant recinte del món, i recorregué el tot infinit amb la seva ment i el seu ànim. D'allí ens porta, vencedor, el coneixement del que pot néixer i el que no, les lleis, en fi, que a cada cosa delimiten el seu poder i els confins ben assentats. En conseqüència, la religió vençuda geu als nostres peus i a nosaltres, per contra, la seva victòria ens exalta fins al cel.
I així anar d'exaltats ens despedim aquesta setmana de la secció de filosofia. Moltíssimes gràcies, Rafa Sartorio.
Moltíssimes gràcies, Anna.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.